107.0 FM.
Passen 6 minuts de les 9. Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Bé, no? Perquè som divendres i ens trobem a les portes del cap de setmana i això sempre anima. Nosaltres, el Penedès en xarxa, comencem com cada matí aquestes 3 hores de ràdio de magazín en clau alt i baix Penedès. Aquest matí de divendres 26 de novembre us acompanyarem Lourdes Meronyo i Laia Batlle a Domenys Ràdio, Raimon de Cara des de Canal 20, aquí a Ràdio Vilafranca, al Control Central, i serem Toni Olivella a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un matí de divendres que arrencarem d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari amb els esports. Farem un cop d'ull a la prèvia del cap de setmana i no hi faltarà l'entrevista del divendres. Avui amb l'entrenador del Calafell d'hoquei, Ferran López, al qual li volem demanar com afronten aquest partit de demà contra el Palafrugell després de 3 setmanes sense competir. Els esports ens duran a 9:45 a la primera cita amb l'actualitat penedesenca. I així que acabi el flaix informatiu, saludem la dietista Astrid Barquer, que un divendres més ens acosta hàbits i alimentació saludable. Avui ens presentarà els aliments antiinflamatoris, ens descriurà les seves propietats. I a les 10 els protagonistes seran la coral Rossinyols del grup Massa Grans de Llorenç del Penedès, en concret una petita representació seva, la Marta Minguella, i la Rosa Rafeques. I és que volem conèixer aquest projecte que estan preparant per l'estiu vinent, que els durà fins a Lituània, a l'Europa Cantat Júnior. A 10:45, nova cita amb l'actualitat penedesenca. 5 minuts per actualitzar-nos amb el flash. I tot seguit, el món del treball amb els assessors laboralistes Jordi Mellado i Miquel Rosso. Avui abordant la reforma de les pensions que està cuinant el govern i que segur que cau ja a principis de l'any vinent. Els divendres hi ha glamour, hi ha catifa vermella a les 11 i pocs minuts per parlar de cine amb el Marc Compte. Avui, com sempre, farem un cop d'ull, una tria a les estrenes més destacades que arriben aquest cap de setmana a la gran pantalla i parlarem també una mica de les candidatures als Gaudí i als Goya, que ja estan escalfant motors. I així ens plantarem a 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, al Flaix. Quan passin uns 5 minuts de 11:45, obrirem l'agenda al detall. Avui, per parlar-vos del cicle de xerrades informatives que engeguen a Olèrdola per explicar el nou sistema de recollida de residus. La regidora de Medi Ambient, Mireia Mancera, ens en parla perquè aquest dissabte hi ha la primera a Can Trabal. I acabarem aquesta agenda al detall, i el divendres i al matí, amb una recomanació teatrera per al cap de setmana. I és que parlarem amb Pau Carrió, director de l'obra Classe, que representa aquest dissabte el TAC del Vendrell. A banda d'aquestes 3 cites amb l'actualitat penedesenca, els 10:45 i 12:00, a les hores en punt, els butlletins, Us expliquem la resta de notícies, tot el que passa més enllà de casa, especialment aquest divendres, primer dia d'implantació del passaport Covid, altres sectors més enllà de l'oci nocturn. Així es presenta aquest divendres i ens agradaria molt que ens acompanyéssiu en aquesta travessia radiofònica que comença ara i acaba a les 12.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Els esports.
I com cada divendres, a les portes del cap de setmana, torn per a la prèvia esportiva i l'entrevista de la jornada. Avui conversem amb el tècnic del Calafell, Ferran López. Una conversa que ens acosta a la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, torna l'Hoquei Lliga. I per parlar-ne d'aquí, del Baix Penedès, tenim el Ferran López del Calafell. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com estàs? Bé?
Bé, sí, un moment tranquil, esperant el partit de dissabte i res, a arribar molt preparats.
Uh-huh. Déu-n'hi-do l'aturada que heu fet de quasi un mes. Abans fora de micros et preguntava si això era normal, que aturéssiu tant de temps.
No, jo fa 15 temporades que estic a l'Hockey Lliga i a mi no m'ha succeït mai, crec que és la primera vegada a la història del nostre esport, potser m'equivoco, però apostaria que sí. I bé, no és gens habitual i sens dubte tampoc és gens còmode pels equips, però bé, és el que ens ha tocat i no hi podem fer-hi res més.
Sí, precisament t'anava a preguntar, perquè fer una aturada quan vau engegar el mes de setembre, no sé si és el més idoni per vosaltres i pels jugadors.
No, sens dubte no ho és. De cap de les maneres, ni a nivell de planificació, tot i que ho teníem planificat, ni a nivell de preparació ni física, ni tècnica, ni tàctica, ni mental. És a dir, el jugador, quan realment, o que realment vol és competir el cap de setmana i quan veu el partit a prop a l'horitzó, doncs evidentment això ja és un extra per preparar-se, perquè tothom vol fer-ho molt bé. Ens hem passat 3 setmanes llargues en les que no hi veiem res al final de setmana, només més entrenaments i més hores i més sessions, i al final això la veritat és que té un pes i penso que per mi no està ben plantejat, no està ben rumiat, però bé, no és una cosa que depengui de mi, que no controli, per tant, ja he après a no malgastar energia amb aquestes coses.
T'entenc perfectament. Aquest dissabte, després de 3 setmanes llargues, per fi us enfrontareu amb el Palafrugell. Com enceteu aquest partit? Ara mateix esteu 5ens a la classificació. Molt bona classificació de moment. Us enfronteu contra el Palafrugell, que està 12è a la taula classificatòria. Com ho veieu?
Bé, primer, deixant de banda la classificació, és a dir, no ens la mirem mai. Crec que el Palafrugell és un bon equip, està ben entrenat, saben perfectament a què juguen, tenen jugadors realment destacats, si més no, hem de pensar que fins i tot tenen el jugador que més gols porta a l'Hockey Lliga, que és el Sergi Canet, amb el qual doncs, això ja és un hàndicap, no, a tots els nivells quan competeixes amb un equip. És una pista complicada en la que costa jugar i al final el que hem de fer és centrar-nos en nosaltres, res més. Veurem com ens ha afectat aquesta aturada, veurem com està l'equip. Hem entrenat molt bé, hem estat molt bé durant totes les setmanes i totes les sessions, sense cap excepció, però competir és diferent. Veurem com ens tornem a reenganxar a la competició, perquè aquesta penso que serà una de les claus de, no només del Calafell, sinó de tots els equips.
Clar, queden res, em sembla que 5 partits per fer l'aturada, doncs, tòpica, típica del Nadal. Una altra aturada des del dia 19 de desembre, que s'hi jugarà l'últim partit, fins al 8 de gener, que torneu a engegar. És a dir, el que dius és cert, no? Dos aturades en poc temps i a veure com us comporteu tots, no?
Sí, és que s'haurà de calibrar tot això, veure com l'equip respon un altre cop a la competició. Hem de pensar que el que ha passat amb això és que trenca dinàmiques totalment, tant positives com fins i tot les negatives, ho trenca tot, i veurem. Al final, doncs, no hi ha d'haver excuses, però sí que hi ha d'haver, penso, una reflexió global per part de tots els estaments que formem aquest esport, perquè penso que això no és bo ni per l'hoquei ni pels esportistes. I al final, com molt bé deies, ara hem de compensar tot això jugant dimarts i dissabtes i més Copa de l'Afers, etc., amb tot el que això implica.
Fes-me una mica de valoració d'aquesta temporada fins al 30 d'octubre, que vau aturar màquines. Com us veieu?
Bé, jo penso que, ja ho he dit diverses vegades, nosaltres som un equip en construcció, som un equip completament nou, amb molts jugadors nous que venen de diferents llocs, on el primer que fem és adaptar-nos, no? Ens estem construint encara, i quan estàs construint alguna cosa, doncs sempre hi ha entrebancs, hi ha moments, doncs, que són molt bons perquè aconsegueixes petits èxits, però també hi ha moments que són durs perquè l'estructura es tambaleja, no? Perquè encara no està assentada i perquè encara, doncs, per algun lloc hi ha goteres, per l'altre la finestra no tanca bé, i doncs, bueno, una miqueta el símil de lo que seria edificar una casa, no? Estem allà, penso que ens hem refet de diferents adversitats. L'altre dia creia que em recordaven que només havíem estat 2 partits i mig amb tots els jugadors, amb tota la plantilla al 100%, perquè hem patit lesions, amb la qual no hem pogut disposar de tot l'equip al 100% només amb 2 partits i una miqueta d'un altre, no? Bé, penso que ens hem superat amb aquest aspecte, penso que estem molt més rodats, molt més adaptats, però, com et deia, ara mateix torna tot això una incògnita.
Tornem una mica abans de, no en zero, però tornem un altre cop a situar-nos, sí, en el mapa, i veure, sí, com es comporten els jugadors. Sí. Entenc, sí, Ferran, que durant aquestes 3 setmanes vosaltres no heu aturat les màquines.
No, hem fet totes les sessions, fins i tot hem entrenat els dissabtes, perquè al final el nostre dissabte de tota la vida està ocupat amb un partit que et condiciona evidentment tot el cap de setmana, i tot i que va haver de donar descans, doncs vam preferir donar algun descans entre setmana, però seguíem la rutina dels dissabtes, entrenàvem al matí, i la veritat és que la resposta de l'equip és excel·lent, la predisposició al treball, com no pot ser d'una altra manera, també, i al final, evidentment, no podem parar, perquè parar és una ruïna, no?, en tots els aspectes.
Sí, sí, efectivament. Doncs, Ferran, se'ns esgota el temps, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, com sempre, al Penedès en xarxa, i res, que vagi molt bé aquest partit quan viatgeu cap al Palafrugell. I res, suposo que abans que acabi aquesta 12a temporada ens tornarem a parlar.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, una abraçada, Ferran.
Gràcies.
I acabarem aquests esports de divendres anant fins a Canal 20, on ens espera l'Armand Beneito amb la prèvia esportiva. Bon dia, Armand.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així, anem a repassar l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Comencem precisament amb hoquei patins, ho acabeu d'escoltar, el Calafell, que visitarà Palafrugell aquest dissabte a les 8 del vespre, i partiràs al camp del Barça entre el Futbol Club Barcelona i el Noia. Un partit que s'hi jugarà diumenge a les 7 de la tarda i que es podrà veure a través de la televisió. Barça-Noia, tot un partit, doncs, on el Noia habitualment li posa les coses complicades, ja de tot, a vegades, doncs, el Barça, doncs, acaba amb una golejada, però bé, és un partit maco de veure, sense dubte, el d'aquest diumenge a les 7 de la tarda, repetim, Barça-Noia. Sisena jornada a l'Hockey Lliga Plata i Sud i Nord. A la Nord, el Vendrell es desplaçarà a la pista del Mataró dissabte a les 6 de la tarda i un Vilafranca líder rebrà la visita de l'Olot, un nou vingut en aquesta categoria, dissabte a 8:15 del vespre. Passem al món del futbol i comencem per un Vilafranca que està a 2 punts del líder i que dissabte a les 5 visitarà el municipal de Vilafranca, al Granollers. Un Vilafranca que només li han fet 3 gols en tota la temporada. Només el Manresa, el Vilassar i el Girona, i el Figueres, volem dir, que és l'únic equip que ha guanyat el Vilafranca, el municipal, 0-1, són els 3 únics equips que han perforat la porteria vilafranquina. Vilafranca-Granollers, el municipal de Vilafranca, doncs, aquest dissabte a les 5 de la tarda, buscant, per què no, el liderat d'aquesta tercera divisió Real Federació Espanyola de Futbol, grup 5è. A la segona catalana, grup segon, jornada 9, una Fundació i un Moja, necessitat de punts, més el Moja segurament que la Fundació, juguen fora de casa. La Fundació visita Sant Quirze del Vallès, ho farà dissabte a 6:15 de la tarda, el Moja jugarà diumenge a les 6 a Gavà, davant l'Sporting Gavà. Passem a la tercera catalana, grup 12, el grup del Alt Penedès. Amb aquests partits comença la jornada dissabte amb el Ribes, les Cabanyes a les 5 i la Múnia Sitges B a la mateixa hora. Diumenge, els dos derbis del cap de setmana. Bas Espirell i les Clotes, Torrellenc i Riudevitlles a la Granada, tots dos partits a les 12 del migdia. Pel que fa al grup del Baix Penedès, també tenim derbis, dos més, i tots dos per començar el dissabte. Els dos a les 5 de la tarda, Sant Jaume dels Domenys, l'Arbós i Calafell Segur. Una tercera catalana per la part de dalt dominada pels equips del Baix Penedès. A la mateixa hora, a les 5, també dissabte, Llorenç, la Riera, i mitja hora després, a 6:15 de la tarda, Sant Salvador, Vendrell. Per diumenge, a les 12 del migdia, Torreforta, Cunit, i a la tarda, a les 5, Segur Atlètic, Valls Atlètic. Anem per la quarta catalana, grup de Z, una quarta catalana, maca, per dalt, el líder va perdre, i bé, les coses doncs que s'apreten moltíssim. Empatat a punts, Gelida i Can Cartró al capdamunt de la classificació, però amb equips que apreten per darrere, com són Sant Pere Molanta, com també ho és a l'equip del Sant Sadurní, o evidentment doncs el Quintinenc, que també està a dalt de tota la classificació. Aquest cap de setmana comença la jornada dissabte a les 4, Capellades B, Gelida. Olivella B, Sant Cugat a les 5, a les 6, Puigdalba, Sant Pere Molanta. Per diumenge, comença la jornada al migdia a les 12 amb el Can Cartró, base Vilanova, a 1:15, Martinenca, Sant Sadurní, a la 1, Avinyonet, Canyelles, i a la tarda, 2 partits a les 5, Sant Pau d'Urdal, Hortonenc i Quintinenc, Monjos. I el grup del Baix Penedès, encapçalat pels equips del Baix Penedès, un descansarà aquest cap de setmana, el Segur B, i el Banyeres visitarà el camp de la Unió Esportiva Creixell. Ho farà diumenge a la tarda, a les 5. Anem per la preferent femenina, grup primer, la Fundació necessita puntuar i a poder ser de 3 en 3. Visita les Comes, al camp de l'Igualada, diumenge a 1:15 del migdia. La Fundació de Vilafranca Femení, doncs, que comença a patir, està a baix i necessita, sens dubte, els 3 punts a la Noia aquest cap de setmana. I acabem el futbol amb la segona catalana femenina, grup primer. Es viurà un derbi al Vendrell entre l'equip vendrellenc i l'equip de l'Alt Penedès, els Subirats, a les 5 de la tarda, diumenge. Per altra banda, l'Avinyonet, a 9:15 del matí de diumenge, farà matinar, les noies de l'Avinyonet, rep el Cubelles. I ja l'equip del tancat revisitarà al camp del Gimnàstic de Tarragona, també diumenge a les 10 del matí. Anem al món del bàsquet, comencem amb la primera catalana, grup quart, on els Monjos jugarà a la pista del Manyanet Molins el diumenge a 8:15 del vespre. Els Monjos, que està mirant cap amunt, està doncs a prop dels llocs de dalt de la classificació, ara mateix a 2 victòries només del líder, el Tecla Sala, que només ha perdut un partit davant dels Monjos. Segona catalana, grup 6è, El Casal, que visita la pista del Manyanet Reus el dissabte a 5:45 de la tarda, el Vendrell jugarà davant dels Sitges a la pista vendrellenca dissabte també a 8:00 del vespre. Tercera catalana, grup tercer. El Gelida, que perdia el primer partit aquest passat cap de setmana, rebrà la visita del Sant Boi B, diumenge a 1:45 del migdia. Un equip, el del Sant Boi, que es troba també en una bona posició, cinquena posició, només amb 3 derrotes, amb 5 victòries, partit complicat també pels jaidencs. Doncs els Monjos B visita la pista del bàsquet Llor el dissabte a 8:15 del vespre. Passem a la tercera catalana, però en aquest cas el grup del Baix Penedès, que és el grup 9è, el Vendrell 2, que visita la pista de l'Associació Esportiva Claret dissabte a 8:00 del vespre. Categoria sènior A masculí, grup tercer. Llafiabe Sant Sadurní, bàsquet Sant Sadurní, per dissabte a 4:00 de la tarda. I a la mateixa categoria, però en aquest cas del Baix Penedès, grup 2, viurem un derbi, perquè l'altre s'ha ajornat, se jugarà el 4 de febrer, que és el Calafell A, Calafell B, i el que sí que se jugarà serà el Bellvei Arbós, diumenge a 8:15 del vespre. Una classificació encapçalada pels tres equips del Baix Penedès, a l'Arbós el tenim una mica més a baix, però que la feia Bellvei i que la feia bé encapçalen en aquesta classificació. Sènior B masculí, grup segon, Casal Negre Sant Andreu, per dissabte a 6:45 de la tarda, el Pavelló Joan Marquès i Gelida B Corbera Vermell, per diumenge a 11:00 del matí. Sots 25, grup tercer, Vilafranca Vermell, Casal Vilafranca Vermell, Club Bàsquet Camparellada, diumenge a 12:45 del migdia. Sots 21, grup segon, Gelida Zic, el Gelida que rep l'equip barceloní, diumenge a 9:45 del matí, ben aviat. El Gelida, que és el líder d'aquesta categoria. Anem pel bàsquet femení, comencem per la segona catalana, grup 4, amb el Vendrell American Dinner Salou, per el dissabte a 6:00 de la tarda, i el Xamba Bàsquet Llor per diumenge a 6:45 de la tarda. Tercera catalana, grup 7è, Calafell Femení Roquetes a 9:15 del vespre de dissabte, i el Club Bàsquet Tarragona B Castellví de la Marca per diumenge a 4:00 de la tarda. Aquesta jornada descansa el bàsquet Arbós. Territorial Sènior Femení, grup 1è, el Xamba B, que rep el Club de Bàsquet Vegas el dissabte a 8:15 del vespre, mentre que el bàsquet Sant Sadurní, a Sant Sadurní de l'Anoia, rebrà el Coi Blanc B diumenge a 4:00 de la tarda. Campionat territorial sènior, però en aquest cas grup del Baix Penedès, Vendrell 2, Vilaseca Blau, per el diumenge a 12:45 del migdia. I acabem amb la categoria sots 25 femenina, grup tercer, on hi tenim representació del bàsquet Sant Sadurní, que rebrà el bàsquet Tecla Sala, l'equip B del Tecla Sala, ho farà diumenge a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Armand. Deixem aquí els esports d'aquest divendres, dilluns, resultats i marcadors d'aquesta prèvia que ens proposaves. I ens plantarem a 9:15 a la cita amb l'actualitat en clau Ali Baix Penedès amb Funky dels 80. Don't look any farther.
Count on. Són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un repàs a les notícies en el Penedès en xarxa i us expliquem que els sectors afectats valoren positivament la implementació del passaport Covid per accedir als recintes. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia ha donat el vistiplau a l'obligatorietat del passaport Covid per accedir a residències de gent gran, restaurants i gimnasos. Una mesura que, sobretot en el camp de les residències, es demanava de feia temps i que veuen com una bona eina per garantir la seguretat davant la Covid. La directora de la residència Inglada Via de Vilafranca del Penedès, Marga Padullés, comentava que és positiu de cara a la prevenció de la propagació del coronavirus. En el seu cas, ho gestionaran des de la recepció i Padullés considera que no els causarà gaire problemes, ja que les visites ja es fan en horaris concertats prèviament. En el seu cas, el passaport ja era una recomanació i moltes de les famílies ja els havien facilitat fa algun temps. Ara han de plantejar com gestionar el registre dels visitants més habituals per tal que l'accés sigui el més àgil possible. L'Ajuntament de Calafell instal·la 2 nous punts de càrrega per cotxes elèctrics. Estaran ubicats al pàrquing del Clos del Becu, al poble, i al passeig marítim de Segur. L'Ajuntament de Calafell ha iniciat, doncs, aquesta instal·lació de 2 nous punts de càrrega per cotxes elèctrics. Un funcionarà a l'aparcament del Clos de Becu, al nucli del poble, i l'altre al passeig marítim de Segur, cantonada amb el carrer Rin. Usar-los serà gratuït per tal de fomentar la mobilitat sostenible. Són punts de subministrament de càrrega ràpida amb una potència de fins a 55 kW i poden recarregar només vehicles elèctrics, és a dir, propulsats exclusivament amb energia elèctrica. No són aptes per vehicles híbrids, no endollables o els que usen algun combustible fòssil. Els nous punts se sumen als 2 ja existents, a l'aparcament del Mercat Municipal de Calafell i a l'antic Hotel Segur. El procediment per carregar serà el mateix en tots els casos. Cal obtenir una targeta que pot demanar-se a qualsevol oficina de servei d'atenció al ciutadà presentant la fitxa tècnica del vehicle i el justificant de pagament de l'impost de circulació a Calafell. D'altra banda, la denominació d'origen Cava es converteix en l'escenari de la gran final del programa Masterchef Celebrity 6. El paisatge del Cava ha estat l'idíl·lic escenari per vestir la prova d'exteriors de la final, entre fogons de la present edició del programa que s'emetrà el proper dilluns 29 de novembre a les 10:10 de la nit, i on David Bustamante, Juanma Castaño, Belén López i Miqui Nadal hauran de demostrar el seu talent gastronòmic. Aquest darrer episodi es va gravar a finals del passat mes de juliol entre les vinyes de Sant Sadurní. El talent show de cuina més dur del món s'ha convertit en tot un fenomen televisiu. El seu èxit d'audiència va congregar en la darrera edició de Masterchef Celebrity a més de 3 milions d'espectadors davant del televisor, la qual cosa va suposar un rècord amb un 25,1% de quota de pantalla. L'última prova d'exteriors, situada a la denominació d'origen Cava, va comptar amb la presència de Joan i Josep Roca, del celler de Can Roca, que van idear un menú harmonitzat amb cava. Tot plegat ho podem veure, com dèiem, aquest proper dilluns a les 10 de la nit, als 10 i 10 minuts de la nit, doncs per televisió. I hem de dir-vos també que hi ha activitats a Moja aquest diumenge a benefici de la Marató de TV3 dins de les activitats que s'organitzen a Olèrdola. A benefici de la Marató, diumenge s'ha previst una caminada popular, tallers i una xocolatada. La caminada serà per l'entorn natural del poble de Moja i sortirà des de l'aparcament de davant de l'escola Circell a 9:45 del matí, en una iniciativa que organitzen conjuntament el grup de carnaval de Moja i l'AMPA de l'escola. El donatiu per participar-hi s'ha fixat en 3 euros i des de les 10 i fins a les 12, també el diumenge, i en el mateix espai, se servirà una xocolatada. A continuació, el grup Les Manetes de Moja conduirà un taller de filar i estampar. Per poder tastar la xocolata, el donatiu és d'un euro i per poder participar en el taller de filar, l'aportació establerta és de 3 euros. Tot el que es reculli, doncs, es destinarà a la Marató de TV3.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
Una setmana més ens retrobem en aquest petit espai en el qual donem la paraula i el micro a l'Astrid Barquer, directora de l'Espai Vita en Pleni, perquè ens aconselli, perquè ens ajudi a millorar la nostra alimentació i els nostres hàbits de manera que siguin molt més saludables. Astrid, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Què ens proposes aquest divendres?
Bueno, avui us proposo un tema que, bueno, penso que ens pot anar molt bé a tots, que són els aliments antiinflamatoris.
Abans d'entrar en matèria, parlem de la inflamació, perquè l'Astrid sempre em fa 5 cèntims del que tocarem, i fent un cop d'ull m'he quedat parada, perquè el món de les inflamacions és molt més ampli del que a priori un pot pensar. Hi ha moltes coses que caben dins l'etiqueta d'inflamació i que no ens pensaríem que va per aquí.
Per això penso que pot ser molt útil per molts oients, perquè a vegades ens pensem que nosaltres no patim inflamacions, però en canvi les inflamacions són l'arrel de moltíssimes malalties, patologies o més grans o més petites, petites molèsties, que en realitat sí que provenen d'una inflamació.
Què hi entra aquí? Què hi té cabuda?
A veure, per exemple, alguns tipus de mals de cap són inflamacions, val? Passa que el mal de cap és un món com molt ampli i hi ha moltes coses en el mal de cap, però bé, alguns tipus també podrien ser. I després, totes les persones que pateixen, aquests són els que ja us ho penseu, no?, que us pot anar bé, que són totes aquestes persones que pateixen dolors musculars o articulars, no?, les famoses artritis, els reumatismes, les fibromiàlgies, la fatiga crònica, tot això és fruit d'inflamacions. Però en general podem detectar quan una malaltia és fruit d'una inflamació per al nom, perquè gairebé totes, em sembla que totes, els que acaben amb itis són inflamacions, fins i tot una sinusitis, no?, una bronquitis, totes aquestes coses que diem, ostres, això són inflamacions? Doncs sí, també ho són. Faringitis, diverticulitis, conjuntivitis, cel·lulitis, tot això són inflamacions. Per tant, tots els aliments que puguem incorporar a la nostra dieta que tenen aquest efecte antiinflamatori ens poden ajudar amb tot aquest tipus de patologies o dolències.
Fins i tot el càncer?
Sí, el càncer també. De fet, el càncer, i això està super extra mega demostrat, és una inflamació de les cèl·lules, ho explica molt bé un llibre molt interessant que t'haig de dir que a mi em va canviar la vida i és el que em va animar a adentrar-me molt més en formar-me en tot el tema d'alimentació i salut, que és un llibre que és del doctor David Servan-Schreiber, que ell era supervivent de diversos càncers, em penso que el quart ja el va matar finalment, però ell va fer molta recerca entorn del món del càncer, una recerca científica, com a metge que era, també era un bon divulgador nord-americà, tot i que d'origen alemany, i va escriure el llibre Anticàncer. I ell en allà ho explica molt bé. El càncer són les inflamacions de les cèl·lules, per tant, va investigar sobre diferents aliments antiinflamatoris i avui parlaré d'algun d'ells que vaig descobrir al llibre, també.
Llibre de capçalera, Anticàncer, del doctor David Servan-Schreiber. Abans de conèixer aquests aliments antiinflamatoris, segur que n'hi ha que hem d'obviar, que hem de fer fora de casa.
Sí, és millor que sí. És a dir, si patim aquest tipus de dolències de manera habitual, hem de vigilar el consum d'aliments com, per exemple, els làctics. No? El nostre os està com recobert d'aquesta petita malla, doncs, que ens ajuda en tota la textura òssia, i el làctic el que fa és inflamar d'alguna manera la membrana sempre que en fem un excés. No? Ja ho havia explicat altres vegades, nosaltres vivim en un país on hem patit una fam, no?, d'una postguerra bastant dura, i la llet era com la salvació per tot això, i encara ara la tenim, doncs, com a hàbit d'alimentari diari, i potser amb l'alimentació que tenim actualment i amb el tipus de vida que tenim actualment no necessitaríem la llet a diari ni un iogurt a diari, per més anuncis que ens en facin.
Però entre el màrqueting i que aquesta idea està encara molt incrustada al nostre ADN, costa, eh?
Sí, sí que costa, però un excés de làctics al final tampoc és tan bo, no? Hi ha moltes maneres d'obtenir-ne el calci, que al final és el més bo dels làctics, no? I el podem trobar a la verdura verda, el podem trobar en els fruits secs, el podem trobar en altres aliments que no tenen tants greixos i que no són tan proteics, que al fi i al cap tampoc en necessitem tanta de proteïna, perquè ja mengem pràcticament a diari d'altres grups alimentaris proteics.
No? Per tant, desterrem làctics, què més?
Sí, no desterrem, però sí que intentem reduir-ne el consum. consum, si és que el fem a diari, tenim aquest tipus de dolències, d'acord? Sucres, sobretot sucres refinats, val? La mateixa acció que té sobre les dents, no? Amb aquestes càries que els odontòlegs tant ens insisteixen, doncs també té un efecte descalcificador per als ossos i, per tant, provoquen totes aquestes malalties inflamatòries arrel, doncs, de tots els problemes ossis. Per tant, els sucres i, sobretot, els refinats, anar-los canviant, doncs, per altres tipus d'endolcidors que ja vam fer, no? Un programa de... que el poden recuperar els oients a través de la web sobre alternatives als sucres. Els greixos trans, no? El que és greix trans, però de greixos n'hi ha molts tipus, de bons i de dolents. Els que són dolents, n'hi ha uns que es diuen trans, ara amb tot el tema de l'oli de palma, doncs n'hi ha com més vox populi d'això. Aquests també afecten els nostres òrgans, provocant, doncs, que tinguem aquesta grassa visceral també i, per tant, totes aquestes malalties relacionades a nivell orgànic intern no fomenten gens. Igual passa amb les carns vermelles, que moltes vegades també acaben sent greixos trans, no? I els refinats en general, els sucres, l'alcohol també, tot el que és farines molt blanques, sals, tots els refinats, sempre ho dic, que faríem un bé per la nostra salut si els anem canviant a poc del nostre rebost cap a integral, són més nutritius i són més saludables també. I òbviament els additius químics, totes aquestes guionets i números que afegeixen els productes processats perquè són necessaris per vendre'ls més i millor, perquè són conservants, perquè són additius, perquè són saboritzants, doncs que els hi donen millor gust, però no són saludables, per tant no ens ajuden de cap manera en aquestes malalties inflamatòries, per tant hem de reduir-ne el consum si en patim.
Quan dius alcohol, és alcohol d'alta graduació o vi cava?
De begudes. Sí, bueno, clar.
I cap tot... Hi ha graus?
Clar, jo tinc un problema, no? I és que sóc penedesenca i l'Ajuntament i el Foment del Turisme no m'estimarà massa si dic que potser no cal vi cada dia, no? Sí que és veritat que té uns flavonoides, que té uns antioxidants, però els té el raïm, saps? A vegades no cal tampoc menjar-lo en format alcohol, en vi. Per tant, al final el que volem és un raïm vermell i ja està. Que se'n menja una miqueta i molt poc cada dia, doncs, bueno, cadascú sabrà, no? Com menys millor sempre és la millor opció per la salut.
Anem al quid de la qüestió, anem a descobrir, a presentar aquests aliments que tenen aquest poder antiinflamatori que ens poden ajudar.
El que és per excel·lència és la cúrcuma, m'encanta, eh? Jo m'estic tornant molt fan de la cúrcuma. La cúrcuma té un compost, que és la curcumina, que és molt antiinflamatori, però cal tenir en compte una cosa, que és que perquè faci efecte cal barrejar-lo amb peperina, que en porta el pebre, i una mica de greix, que pot ser, per exemple, un rajolí d'oli d'oliva o una cullerada d'oli de coco, val? Si es menja tot barrejat. Ho dic perquè a vegades, jo al principi quan vaig descobrir la cúrcuma, la comprava d'arrel, sencera, i la infusionava, però és millor menjar-se-la, que no només menjar-la com infusió, perquè faci realment un efecte antiinflamatori, i millor amb aquesta barreja, no? Al final el cos... és química, no? I amb aquesta composició dels tres, doncs és quan de veritat arribem a absorbir-ho i fa aquest efecte antiinflamatori.
I la cúrcuma en pols?
Ara t'ho anava a dir, es pot prendre amb comprimits també, eh?
També.
Sí, és a dir, la podem trobar com una espècie que la utilitzem com a substitutiu del colorant alimentari. Cal tenir en compte que tenyeix molt, sobretot per la gent que porta ortodòncia, el tema dels bràquets i tot això se'ls hi tenyeix de seguida.
Ah, sí?
Sí, algunes tasses, jo tinc ja una tassa que és amb la que em faig, una recepta que avui vull explicar és la llet daurada, perquè l'esmalt és una mica porós, tot i estar fornejat, i es va tenyint de l'interior. Llavors ja la tinc com destinada a això, perquè ho tenyeix bastant. Val? Però bueno, també la cúrcuma, aquest color que té carbassa, aquests carotens, no? Són antioxidants, que també són antienvellament, i també diuen que és molt antidepressiva. Per tant, ens va molt bé i és una molt bona opció. Ja us dic, si no us agrada a menjar-vos, les pot afegir a tot arreu, a les cremes de verdures, a les amanides, a salses. Jo us explicaré avui una recepta que en diem la llet daurada, que sona fatal, però és així, no? En diuen així, la leche dorada. I si no us compreu, doncs aquests comprimits de cúrcuma a les dietètiques, val?
Quin altre aliment ens pot ajudar?
Doncs la canyella. Harvard ja està treballant amb comprimits de canyella per evitar inflamacions, concretament amb un fàrmac relacionat amb el període menstrual, que de fet aquest dolor que tenim moltes vegades és per inflamació, no? Hi ha com una... no? Un dels símptomes premenstruals és que se't comença a inflar el ventre, no? Hi ha aquí com una retenció de líquids per el que pugui venir després, si baixa l'òvul o es fecunda, i per tant, doncs, els antiinflamatoris ens ajuden d'aquest aspecte. Hi ha moltes dones que tendeixen a administrar-se, no? antiinflamatoris, doncs poden provar amb la cúrcuma també, Harvard ja ho està provant. El problema que tenen aquestes coses que són molt econòmiques. Llavors, clar, les farmacèutiques no els interessa.
No treuen rèdit.
Exacte, val?
La ceba també ens ajuda?
La ceba també ens ajuda. La ceba és un bulb, val? És a dir, depèn de la part de la planta que ens mengem, ens podem menjar la fulla, la flor, no? La fulla, doncs, per exemple, els espinacs, les bledes, la flor, ens mengem doncs, la coliflor, el bròquil, la carxofa, ens podem menjar la tija, com l'api, o, no? I ens podem menjar el bulb, com tota la família de les cebes, calçots, ceba tendra, tot això, o ens podem menjar l'arrel, que són, doncs, per exemple, els tubercles, com la patata, o altres arrels, no? Pastanaga, xirivia, remolatxa, tot això. Doncs en el cas de la ceba, com que ens mengem el bulb acaba sent una reserva d'aigua de la planta. I per tant, allà hi ha molta concentració en minerals. La ceba en té un piló. Té el calci, té el magnesi, té el clor, té el cobalt, té el coure, el ferro, el fòsfor, el iod, el silici, el sofre, bueno, i en té més, eh? O sigui, pràcticament els té tots. Per això és tan saludable i per això l'afegim en la nostra dieta culinària en tot arreu, no? Sense un sofregit de ceba, bueno, és la base de molts plats mediterranis, no?
I tant, i tant.
A més, també conté vitamines A, B, C i E, però hem de tenir en compte perquè aquestes vitamines les puguem absorbir, les hem de menjar crua i no tothom ens agrada la seva crua. Val?
Difícil.
Exacte, perquè pica bastant. Però les vitamines ja sabeu que són vulnerables a la calor, per tant només les obtenim en menjar-ho en cru o molt poc cuinat, i no és el cas de la ceba. Conté un flavonoide, la ceba, que és aquest antioxidant anomenat quercetina, que és un polifenol així antioxidant conegut com antocianin, que prevenen l'oxidació d'aquests àcids grassos i, per tant, ajuden a eliminar radicals lliures. I això és el que li fa aquest efecte antiinflamatori, no? Això que sona molt de palabreria. Al final, nosaltres, quan tenim una sinusitis o una acumulació de mocs, no? El remedi de l'abuela, quin era? Obrir una ceba?
La ceba oberta allà.
Tenir-la allà,
llit, no?
Que et queda tota l'habitació amb un pastasso horrorós.
Sí, sí.
Però sí que és veritat que, de fet, quan tu estàs pelant ceba, tens aquest reflexe de que els ulls et plorin, doncs, i que et ragi el nas, també, doncs, és el que fomenta, no? Que tot es quedi com més prim i pugui sortir tot, i, per tant, aquest efecte antiinflamatori que té.
Seguim repassant aquesta llista que ens has preparat d'aliments antiinflamatoris.
Doncs mira, les crucíferes, com per exemple el bròquil o la col, que també té carcinina d'aquesta i va bé per aquestes inflamacions, sobretot les intestinals, perquè aquestes crucíferes són com un antiàcid natural. Hi ha molta gent que li sorprèn quan li dic això, perquè diuen, però si a mi em senten fatal, se m'infla la panxa, no?
Tenen mala premsa, sí.
Sí, em fan gasos, ja és que només amb l'olor ja ho relaciono amb dolor estomacal i no ho vull prendre. Bueno, jo haig de dir que hi ha un truc per inhibir d'alguna manera aquest efecte flatulent, que és coure-les, si és que es couen, amb una mica de gingebre. Comprem una arrel de gingebre, en fem unes làmines o uns trossets i l'afegim a la cocció. Després no cal que te'l mengis, només pel sol fet d'haver-ho cuit amb el gingebre, doncs ja fa aquest efecte inhibidor de la flatulència, perquè el que fa el gingebre és fer-lo més digestiu. I si el que fem és menjar-nos, per exemple, el vapor, que en el cas del bròquil seria el millor, perquè així en conservem millor les propietats, doncs et compres un gingebre en pols, com una espècie, i te li tireus una mica per sobre sense passar-se, perquè ja sabeu que pica molt, però també és una manera de que sigui més digestiu. El gingebre és un carminatiu, que es diu, fa que sigui més digestiu. Però els crucíferes doncs van molt bé per les inflamacions intestinals, perquè té aquest efecte d'antiàcid natural. És ideal per la gent que té aquesta sensació de cansament constant, perquè moltes vegades quan ens llevem cansats repetidament i sí que estem complint les hores de son, és molt probablement perquè tenim una mala salut intestinal. Les nostres parets intestinals no estan sanes, falta microbiota, està llimat per estrès, per mal hàbit alimentari o pel que sigui, i aleshores el que provoca és que no absorbim bé els nutrients i estem defallits, amb aquesta sensació de cansament constant. Aleshores, menjar aquest tipus d'aliments ens fomenten a que hi hagi menys inflamació intestinal i, per tant, que puguem obtenir millor les vitamines i els minerals de tot allò que mengem. Val? Va molt bé, per exemple, també per patologies com la descomposició, que tanta gent la pateix, a vegades també per simptomatitzem, no? Efectes de l'estrès, úlceres estomacals, diverticulosis, diverticulitis, tot el que és relacionat amb el tema de les digestions.
Tornem als itis, eh?
Sí, exactament, sí, sí.
Què més ens ajuda?
Ens ajuda també... Ah, una cosa volia comentar, que la col, perquè a vegades hi ha com molt... són molt reacis a menjar-ne. Penseu que les cols es poden menjar també crues. Es poden macerar amb diferents vinagres i estan superbones. Licuades, barrejat, val? Avui us diré una recepta molt fàcil també on es pot menjar col licuada i està superbona i no, pràcticament no es nota el gust de la col. O fermentada, que és molt interessant, el fermentat del xucrut, que és molt típic centre europeu, això, però aquí també en podeu trobar, d'acord? Molt bé, la papaia. Doncs la papaia és aquesta fruita que té molta vitamina C i vitamina E, també doncs, pel seu color ja podeu entreveure que és molt antioxidant, però és especialment bona també per problemes digestius perquè conté uns enzims que ens milloren la digestió, que es diuen concretament papaïna, com el seu nom indica, de la papaia. Val? I va molt bé per digerir sobretot proteïnes. Jo, de fet, l'utilitzo per alguns batuts proteics que faig servir post-activitat física, perquè, i a més, si et fas batut, el que és bo és que hi deixis alguna llavor. Saps que té unes llavors que són com unes boletes negres? Mm. Doncs li tires perquè es destrueixin amb les hèlices de la batedora i així també de les menges i allà és on hi ha més concentració de papaïna. Val? Es pot menjar crua, és millor menjar-la crua, de fet, ja sigui sencera a talls o, com he dit, en un batut. Val?
I té verd, també.
El té verd. El té verd és un antioxidant molt ric en flavonoides. Aquest és un dels estudis que més vegades presenta el doctor al anticàncer. Ell recomana beure'n fins a 3 tasses al dia. Val? Sí que hem de vigilar al principi perquè, clar, conté teïna i pot ser que si no estem acostumats, per exemple, a prendre cafè o cafeïna, ens pot destrutar una mica el nivell del son, llavors és millor prendre-ho en hores de sol i no cap a la tarda o nit. Però, bueno, és molt recomanable. També jo el que dic sempre és que el te és millor comprar-lo biològic, d'agricultura ecològica, perquè del te el que infusionem és la fulla. I allà sí que hi ha molta... No? Per on és més porosa la planta, hi ha moltes restes d'abonaments químics o pesticides que puguin utilitzar les plantacions. Llavors jo penso que en el te és més recomanable que mai consumir-lo biològic. I com és genial i més antiinflamatori és si li afegeixes una mica de gengibre amb pols, per exemple, o amb una làmina quan fas la infusió. I si us sembla molt amarg, perquè us costen aquests gustos més amargs, doncs el podeu endur si amb estèvia o amb un altre edulcorant com melasses o el que sigui. No?
Ens prometies un parell de receptes.
Sí, molt ràpides. Vinga, un és el liquat vegetal, aquest que us deia, per consumir crucíferes crues, perquè la col, per exemple, doncs és molt nutritiva, per tant val la pena consumir-la crua, però a vegades és difícil perquè és de textura molt dura. Doncs liquar-la és una gran manera. Si utilitzem un quart de col, aquesta, entenem que les cols són bastant grandetes, eh? Si és molt petit en podeu utilitzar a meitat. Un quart de col, una poma i mitja, dues pastanagues i una remolatxa. Tot això liquat, queda un color molt intens a la remolatxa perquè tallés molt, però està boníssim, us ho recomano, superdigestiu i molt antiinflamatori també. I la recepta estrella, que és la llet daurada.
La llet daurada, t'has d'explicar molt bé aquí.
La llet daurada és, primer s'ha de fer la part de la pasta de cúrcuma, i aquesta pasta de cúrcuma la pots deixar feta a la nevera, llavors la pots utilitzar després per preparar-t'ho doncs, amb aigua calenta o amb una llet vegetal, per exemple, que és el que us proposo jo avui. Val? Quins ingredients necessitem? Necessitem un quart de tassa de pols de cúrcuma. Comprem aquesta canyella, com si fos una espècie, cúrcuma en pols, 30 gramets. 2,5 grams de pebre molt, que és com mitja cullerada, mitja tassa d'aigua bona i 250 ml de llet d'ametlla o de coco, si després ho volem fer com a llet. I si voleu també hi afegim una cullerada de postre de llet de coco i una cullerada de postre de mel.
Aigua bona és aigua mineral?
Sí, que no sigui de l'aixeta, que a mi no m'agrada massa, i menys aquí el Penedès, d'acord? Llavors, per fer la pasta de la cúrcuma, posem la cúrcuma i el pebre barrejades amb l'aigua en un bol per cuinar, i barregem tots els ingredients fins que quedin com una massa homogènia. Ho escalfem en un bol, a foc mig, fins que comencem que ja està a punt d'ebullició, que va evaporant l'aigua, llavors ho anem movent. Val? Ja veurem que es va evaporant l'aigua i que ens queda com una pasta. Aquesta pasta la podem guardar en un pot que tanqui hermètic i a la nevera. Llavors, quan la vulguem consumir, doncs l'únic que hem de fer és agafar una tassa amb llet vegetal, la d'ametlla, de coco, la que sigui, o bé aigua, si ho preferim, i afegim aquest oli de coco, aquesta mitja cullerada de pasta de cúrcuma, i ho deixem escalfar a foc mig o al microones un moment, i quan estigui a punt de bullir ho traiem i apa, afegim l'endolcidor, si és en aquest cas mel, i cap dins. Això és un antiinflamatori boníssim, ho recomano a la nit com a infusió o com a got de llet abans d'anar a dormir, i el notareu els efectes a curt mig termini. És molt ràpida l'acció de la cúrcuma, us ho recomano molt, i està bo de gust, eh? A mi, si ets dels que t'agrada, no? Aquestes textures lletoses o d'infusió, això us agradarà molt, us ho recomano.
És curiós que diguis que notes els efectes ràpids, perquè generalment en aquestes coses diuen paciència.
Sí, però en el cas de la cúrcuma, costa. Sí.
Aquí
que,
sí.
T'haig de dir, Sílvia, que de la cúrcuma se'n fan medicaments, eh? Vull dir que és molt potent la cúrcuma, el que passa que és el que et dic, no? Si no les processen des d'algun laboratori no surt a compte promocionar-ho, perquè no se'n pot treure rèdit. Però la cúrcuma és un superfood, un superaliment que tothom hauríem de tenir a la nostra cuina i n'hauríem de consumir constant, perquè tots patim en algun moment de la nostra vida problemes inflamatoris d'alguna manera.
Astrid Barquer, David Empleni, gràcies per acompanyar-nos avui endinsant-nos en l'alimentació antiinflamatòria. Segur que hauràs ajudat a molta gent. Fins ben aviat.
Adeu.
Uns minutets per la pausa i de seguida arriben les notícies de les 10 i farem aquest camí curtet amb els pets i aquesta cançó La vida és molt avorrida sense el teu cos. Per sopar hauria de dormir, però avui les hores a poc a poc perforen aquest llit ple de racons per escalfar. Fins d'abril dalt al terrat, robant la wifi del veïnat, omplint el mòbil amb emoticones per passar l'estona. Sembla estrany que en tant de temps i 19 i sé que no són les hores de despertar-te, però la vida és molt avorrida sense el teu cos.
I aquí estic, braços en creu i descalçat. I ara són les 12 i 19, sé que no són les hores de despertar-te. La ràdio del Penedès, hey, oh yeah. Mm-hmm.